Hola, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. A Joan Navarro el vàrem conèixer per casualitat. Un dia passejant pel Rafal Vell, a Palma, vàrem passar per davant de la seva fusteria i ens vàrem fixar en l'exposició d'eines antigues de l'aparador. En Joan va sortir del taller just en aquell moment i ens va veure mirant la seva col·lecció. Moltes d'aquelles eines, ens va contar, se les havia fet ell mateix. D'altres les havia anat comprant a mercats de vell i restaurants. Nascut a Sóller, fill dels primers murcians que s'instal·laren al poble, els primers peninsulars, de fet, Joan Navarro va trepitjar poc l'escola. A 7 anys ja l'enviaven a collir oliva a l'hivern i garroves i ametlles a l'estiu. Encara era un nin quan va entrar de mosset a una fusteria del seu poble i allà va aprendre tot el que necessitava saber d'un ofici del que parla amb una devoció que dona gust just escoltar-lo. Navarro forma part d'aquella generació d'homes que, com un pare mateix, varen dedicar la seva vida en cos i ànima a la feina per assegurar-se que els seus mai coneguessin les estretors que ells s'havien passat d'infants. Encara que això signifiqués no tenir més que unes hores comptades a la setmana per passar amb la seva família. Avui escoltarem la seva història. Això és Aire, a IB3 Ràdio. Vos parla Joan Cabot. Començam. Unes setmanes després de topar-nos per primer cop amb Joan Navarro, vaig tornar a la seva fusteria del Rafal i ens vàrem seure tots dos a conversar. El seu nom complet és...
Joan Navarro Flores. Va néixer a Solla l'any 1949, dia 27 de març.
I a què es dedicava ton pare?
Mon pare era curtidor de peix a una calatrava de Solla, que hi havia d'haver 40 homes fent feina. Els de duen ses peix de bisontes i bou d'Estats Units i de Sud-amèrica i tot això, i ells venien aquestes peix amb voltes en sa grassa encara. Els de feien netes, els de llevaven sa grassa i després amb un marco de madera molt grossos els estiraven i els assecaven. I els de tenien un secadero. I després aquestes peix els enviaven a fàbriques de sabates per tot Mallorca, per sa península, per fer sabates. I era la indústria més important que hi havia en aquell entonces, l'anyà. Això i les fàbriques de teixits, que també n'hi havia moltes. Hi havia molta indústria, hi havia 10 o 12 fàbriques de teixits molt importants que enviaven les teles a Catalunya i això, però en sols anys, a partir dels anys 70, se van començar a tancar fàbriques perquè per Sabadell i tot això se tenien fa màquines més modernes i les teles sortien més barates, però hi havia, jo què sé, en aquell entonces, a lo millor hi havia en tot Solla més de 1.000 persones fent feina a aquestes fàbriques. La meva dona va fer feina una, 5 anys, i a cada fàbrica a lo millor hi havia dos turnos, i en sort dos turnos hi havia a lo millor més de 100 persones.
Els seus pares provenien tots dos de Múrcia i varen ser els primers peninsulars que es varen instal·lar a Solla.
Mon pare i ma mare eren de Múrcia i varen venir a Solla l'any 1930. Va venir mon pare amb un altre de Múrcia i varen ser els dos primers forasters que varen aterrissar a Solla. Els dos primers. No els en tenia ningú. I mon pare va venir per feina. Feien la base naval d'Esport de Solla, la varen fer nova, la varen construir, i que ara ja no existeix, i varen venir a fer feina a la base des de Múrcia, i varen quedar a viure a Solla. I mon pare va venir aquí amb dos fills, un germà meu que ja és mort, i una germana que ja té 92 anys, que són els dos majors, i els altres, perquè eren nou, els altres set varen néixer tots a Solla. Per Solla, per exemple, en un principi, tots els veïnats eren mallorquins d'aquell tant tancat, ningú sabia xerrar el castellà. Era molt difícil que entenguessin. Però nosaltres, com que varen néixer allà, doncs varen començar a aprendre mallorquí i anàvem a escola i xeràvem en mallorquí des de sempre. En sobre el lot de veïnato ja mos discutíem, mos barallàvem i tot això, i clar, la típica paraula que de putes forasters de merda, en aquell moment, ara dius, per exemple, una mirada i dius puta d'això de merda o puta sal de la raça que sigui, jo ho agafo molt malament, però jo això no m'estranya gent perquè els anys 60 i 50 i pico, 57, 60, era normal que mos diguessin això, m'entens? I la frase clàssica, ah, la calla, puta foraster de merda, però no, no me l'afectava perquè eren el lot que noto i eren enmig, i... però vamos, costava pena una família així integrada dins els barrios, que nosaltres vivim en un barri que s'ha de Cas Penedès, i hi havia dues dotzenes de cases, claro, era difícil d'estar-te, però en sols anys van arribar a respectar molt, sobretot a mi mare, que era una dona molt, molt íntegra i se feia amb tothom i ajudava tothom que pogués, i la van arribar a apreciar molt a mi mare.
Però no tenies contacte amb altres a Múrcia?
No. Mon pare, com que... Mon pare va venir antes de la guerra civil, va venir l'any 1930, i el 36 va d'anar al front a Madrid. I mon mare va quedar amb dos fills majors a Solla, i mon pare va d'anar a la guerra. Tenia 7 germans per Múrcia, però un va morir a la guerra i tal, va perdre el contacte i ja no va servir res més. Jo vaig intentar, m'apareix que era d'haver l'any 85 o 90, vaig intentar cercar la família. Vaig anar de viatge, vaig viatjar per tota Espanya i vaig intentar anar a aquest poble, que és de Lorca, un poble que va molt de terremotes, per ser... I vaig intentar, i vaig trobar algo de la família de ma mare. Però ja era una doneta de 90 anys, que no... I fill de corrent, però no sabien res de la família, ningú.
Has dit que ton pare va anar als fronts. Te'n va parlar mai de la guerra?
Bueno, sí, em va xerrar, però mon pare no va intervenir molt en la guerra perquè tot el temps va fer de cuiner. Curiosament, estava... la logística i va fer més de cuiner, o sigui, mon pare ni siquiera va disparar ni res, no. El van enviar a demanar i tot el temps va estar en el front, però fent de cuiner, no va intervenir en res.
I com eren de caràcter?
Hombre, ma mare era molt, molt humana, molt carinyosa, però en el mateix temps també era recta, però mon pare era molt més recta en aquell temps. Quan nosaltres érem petits, estic xerrant de 50, l'any de la nevada que va ser 50, o sigui, per no res te pegaven una corretjada. O sigui, era habitual i normal i corrent que t'enduguessis un parell de corretjades cada setmana, però, a part d'allò, no érem violents ni res, però en aquell temps era el moment normal, una cotrellada, qualsevol cosa, però era difícil viure una família de 9 germans. Sobretot a l'hora de la taula, de por a dinar, perquè quan te'n donaves compte de debora si te podia pentinar alguna cosa, i si arribaves tard, ja l'havies feta. Tampoc nosaltres, mon pare se'n cuidava d'un hort de ser monges de Solla, i teníem un hort molt gran, i com que en la seva terra, ja a Múrcia, criàvem animals i sembrava, era un bon agricultor, va començar a criar un porc, després dos... Tenien gallines, conills, i això no me'n faltava, o sigui, menjaven la can que criaven nosaltres. I cada any, curiosament, cosa que hi havia molta gent mallorquina de vora veïnat nostre, que no mataven porc, i nosaltres matàvem un porc cada any. Allà hi havia un matancer que li deien Materino, hi havia dos homes dins Solla, i quan mataven un porc, pues, anava aquest home i els feia trossos, però a guiar el porc i poràs prova bo i tot això, fes les mescles, ho feia mon pare i mon mare, i els budeïnets i tot això. Hi havia una psiqui, perquè Solla té unes psiquis, no sé si vas sentir dir mai, molt, no sé quant de quilòmetres de psiquis, i sempre passa aigua. Curiosament, molt rentàvem i tot dins la psiqui.
Com han dit abans, en Joan va anar a poc a l'escola. De ben petit, el van posar a fer feina. Una feina, a més, bastant dura, com era collir oliva.
Vaig anar a una escola... que estava de vora la capelleta, una capelleta, la muntanyeta aquella, i s'ha de ser mariades, una costa ja dient-lo que començava a Montanyeta, una escola, i era una escola que anaven en aquell temps tots els cursos, primer, segon, tercer i quart. Hi havia una altra que era les nines, els nins anaven separats, i... però vaig anar molt poc a escola, perquè en 7 anys ja me varen llogar per anar a cuir oliva, en el barranc, vaig despull major i tot això, i en lloc d'enviar-me a escola m'enviaven a cuir oliva, perquè feia falta que guanyaves el dove. Ja en 7 anys ja vaig començar a anar a cuir oliva i no podia anar a molta escola. Quan jo tenia 12 anys, com que sempre anava a cuir oliva i en l'estiu meles i garrobes per guanyar un dove per ajudar la família, a l'hora d'examinar-me, pues, jo havia de començar a fer feina una fusteria, que tenia, me feia gana fer de fuster, i varen dir, ma mare va anar a veure el mestre, que hi havia un mestre per tots els al·lots, i va anar a veure el mestre i va dir, bo, si se podia examinar, que tenia 14 anys, només en tenia 12, per cert, i va dir, però si aquest al·lot ni siquiera ha estudiat. I curiosament, ma mare li va dur 2 pollastres al mestre, li va dir. I me varen aprovar, en aquell temps no havia graduat escolar, era certificat d'estudis primaris. I en 2 pollastres me varen aprovar. No vaig anar a escola, una paraula. Tot el que vaig aprendre me vaig poder festejar en 16 anys i la meva lota, la meva dona, que és encara, era d'una família de Solla, d'antepassat poeta, d'en Pau Serol, per cert, era un tatarabuelo de la meva dona, i vaig començar. No sabia fer comptes més que de sumar i multiplicar. No sabia restar ni dividir. I festejant, cada vespre ja, en sotsogre i jo, vaig aprendre a fer comptes i aprendre moltes coses.
I vas començar a festejar amb 16 anys.
16 anys, la meva dona 15.
Te volia demanar primer per lo de cuir olives. Clar, hi havia molta...
Era molt dur. Hi havia moltes tafones a Solla, molt nomenades, i era quasi tot D.A., Solla, Can Bleda, Vall de Mossa, tot això, anaven a les tafones de Solla, que eren les importants que hi havia. I, claro, el temps de cuir oliva, tot s'hi va anar hasta el diumenge, hasta el diumenge anava a cuir oliva. I era molt dur, perquè en Sivan hi havia puestos que hi havia neu, havia d'agafar l'oliva per dins la neu, i teníem el dit tot pelat, que mos feien sang. I al vespre, quan quedàvem a les cases a dormir, la madona mos feia 4 patates bullides i menjàvem un pot de pa fort torrat en escaliu i un pot d'oli d'oliva, i era això el que menjàvem. I mos donava oli d'oliva perquè mos poràvem en el dit, perquè mos sangraven tot la vida. Era dur cuir les olives. Per cert, que jo les mans no les he pogut desadreçar mai, encara ho veus. Perquè vaig estar tant d'any cuint oliva. Però, claro, eren 9 germans, i a casa meva, claro, anava bé que dugués un jornal, malament fos un al·lot. En 7 anys anava a cuir oliva. I quan no hi havia oliva, que cuia garrobes, feia feina. En 7 anys, 7 i 8 anys, a una serradora de Solla, que feien canastres de fruita, que eren unes canastres molt antigues, així, poc ovalades. I estava darrere una màquina on s'hi feia l'amo, que agafava postetes, i... 7 i 8 anys, això. No he conegut res més. Com feina, feina i feina. Quan ja vaig sortir de l'escola, vaig anar a fer feina a un taller de Solla, que està de vora la plaça Amèrica, que hi ha una font de pedra, hi ha un restaurant molt famós, que diu Cas Carreter, que hi feien carros. Jo vaig veure fer carro, ja era un restaurant. I allà hi havia una fusteria molt gran i hi havia 30 homes fent feina en aquesta fusteria. I jo vaig començar de mosset. El que ara se diu aprendiz, en aquell entonces era mosso o mosset. I vaig començar allà l'any 63, vaig començar a fer feina allà. I del 63 fins al 69, que vaig anar a fer la mili a Saragossa, pues, en tots aquests anys ja era oficial de segona. O sigui, segons el dueño d'allà, qualsevol fuster de Solla que havia pres l'ofici allà, perquè ja feien feines molt sofisticades, molt, molt bones feines, se'n podia anar a fer feina d'oficial de primera per Palma, i efectivament me va passar això. Després, l'any 70, me vaig casar, vaig anar a fer la mili, vaig venir a Saragossa, l'any 70 me vaig casar, i el 71 me'n vaig anar a fer feina a Palma, concretament a Son Ferriol. i agafava el tren de Sóller cada matí a les 6 de matí i a Palma tenia un motoret, un Vespino, que el deixava en consigna i de l'estació de Palma anava fins a Sant Ferriol en el Vespino i feia ja 10 hores de feina, m'endua a dinar, fiambrera, que és el que havia que m'ha preparat la meva dona, i després del vespre tornava a les 7, acabava, tornava cap a l'estació, tornava a deixar el Vespino en consigna i agafava el tren cap a Sóller. Això ho vaig fer durant 3 mesos. En els 3 mesos ja vaig cercar una vivienda per Sant Ferriol, m'han cercat, i els primers 15 anys que me'n vaig anar de Sóller vaig viure a Sant Ferriol.
Però havia estat a Sóller, que havia après l'ofici, com ha dit ben après. Aquella fusteria va marcar la seva vida i va ser l'origen de la seva relació d'amor amb l'ofici.
La de Sóller, per jo, és la més important que fer feina, perquè hi havia tres parts. Hi havia una sala que hi havia, potser, 6 o 7 homes i només feien remendos, perquè en aquell temps hi ha moltes portes antigues a Sóller, hi ha molt de casals, un temps no se feien les portes noves. Si els baixos s'aprodien, feien uns baixos nous. I era una feina molt mala de fer, perquè s'havia de fer tot a mà. Tot a mà s'havia de fer. I hi havia un parell de joves de 20 o 20 i pico d'anys que feien aquesta feina. Després hi havia una altra secció destinada més a carpinteria, portes, persianes i tot això. Després hi havia una sala que hi havia 4 homes que només feien ebenisteria. I feien en aquell temps un moble espectacular. Per exemple, feien... Vaig veure fer, quan jo hi feia feina, un menjador de cirerer amb una taula ovalada tota d'una peça, després dues butaques en braços i 4 cadires. Això era un menjador de cirerer fet en aquell. Però això era molt valiós. Això ho comanava un senyor que tenia molt de vés de soia, i ho comanava per casa seva. I fer aquest menjador, 2 ebenistes se tiraven 6 mesos fent feina per fer aquest menjador, perquè també ja sortia envernissat d'allà, perquè hi havia una altra sala que envernissaven a goma laca, una espècie de cotó amb un pedar de fil, i s'envernissava a goma laca. També tenien un departament en aquesta fusteria que duen baúls, caixes de mort, baúls, de la península, i qualcun que en feien ells. Després te contaré que feien ells com eren. Però els duen d'allà i no hi havia funeraris en aquell temps, a Sóller. Quan se moria qualcú, pues, com anaven el baú en aquesta fusteria determinada. I 3 homes agafaven el baú quan se moria qualcú de matí, el duen a car mort, agafaven el mort i el ficaven dins el baú i muntaven una mica d'altar, i això era feina també de fusters. I el lacador, ara sí, un lacador, però era envernissador. Ho retocaven, goma laca i tot això. I després hi havia famílies de Sóller que eren molt nomenades, que eren Alcobés, Colons, els Colons, Alcobés, els Pisans, eren els dueños de totes aquestes fàbriques de teixits. I quan se moria qualque persona major d'aquestes famílies, comanaven el baúl en aquesta fusteria. I en aquell temps el feien de caoba. I què feien? Pues, 10 o 12 homes feien feina. Tot el dia que s'havia mort el mort, tot el dia i tota la nit, per fer un baúl de caoba. I incluïa els envernissadors, que també envernissaven el baúl. I després el forraven per de dins, i el sendemà, quan estava fet, el duen al car mort. I era un baúl de caoba, no tenia incrustació, però era molt laboriós. Coses que jo no he tornat a viure mai, aquestes coses, però... I jo, en el meu temps, vàrem pensar d'haver 5 mossets per allà. I dels 5 mossets, claro, ningú aguantava, perquè fer feina de fuster, a part que cobraves poc, jo vaig començar cobrant 80 pessetes cada setmana. Els altres, pues, els altres que van començar quan venia l'estiu, s'anaven a la porta Sóller a fer de camarer, perquè anaven ben vestits i cobraven més, o se n'anaven a fer de picapreder, que ja no se deia picapreder, se deia manobra. L'ofici de picapreder se deia manobra ja. I jo, de tots aquests 5, vaig ser l'únic que vaig aguantar. Curiosament, quan vaig anar a fer la mili a Saragossa, me van destinar en 4 mesos a la fusteria d'Escorter de Saragossa. I allà vaig trobar un home que duia la fusteria de Saragossa, un home de 55 anys. I curiosament, de tots aquests, jo era qui sabia fer més feina, perquè havia pres això, fer-se molt ben pres. I quan el 71 me'n vaig anar cap a Sant Ferriol a fer feina, allà vaig trobar una fusteria amb gent més major i tot això, i jo tenia 22, no tenia 22 anys encara, i sabia fer més feina que aquella gent major. Però, curiosament, en el tren em venien dos més de Solla que feien feina de fusters a la Soledat. I jo m'havia xerrat amb ells i també me feia gana anar a la fusteria que hi feien feina a la Soledat. Però justament el dueño de la fusteria de Sant Ferriol me va venir cercant el cotxe el primer dia. I no ho vaig poder fugir. I me va fer anar darrere ell i ja me vaig quedar a Sant Ferriol. No sé si va ser una sort, però vamos, hi vaig viure 15 anys en Espalda. I el primer dia ja me'n volia anar, perquè dic, me'n vaig perquè no m'agrada. I a l'hora de dinar me va tancar la fusteria, vaig quedar i va pujar un pis damunt la fusteria i vaig quedar a dinar. Duia una fiambrera, la meva dona m'havia preparat el dinar i me'n recordo que jo me'n calm m'havia preparat i me va deixar un fogonet per encalentir el dinar. I quasi no vaig dinar, vaig plorar tot el temps. M'enyorava, va sortir de Solla per primera vegada, no havia sortit jo. Per exemple, quan anàvem en so tren, no passàvem de la plaça Espanya. Fèiem una volta a la plaça Espanya, tornàvem en el tren, no sabíem enlloc. O si anàvem al metge Sant Duret, anàvem amb un autocar que s'aturava lluny davant l'estació, no ho coneixíem. I tot això, res, me va convèncer i me va dir, diu, si te quedes, te donaré 200 pessetes més que li donca a mestre Pedro, un home de 60 anys. I res, i me vaig quedar allà i vaig viure 15 anys a Sant Ferriol.
Com es deia el teu mestre a la fusteria de Solla?
Miquel Colom Rullan, molt nomenat. I després va tenir un fill que era aparellador i també nomia Miquel Colom. I era un home, però no era fuster ell. Ell era delineant. Sabia dibuixar molt perquè, per exemple, quan anàvem a fer una feina d'allà al Vall de Mossa, que va molta feina per allà, t'estitxeran tot decoració, no una porta i una persiana, molta decoració, que el que feien altres aquí. Però aquell home se n'anava i duia un llapis gruixat i a una paret blanca li pintava una llibreria i aquella gent quedava al·lucinada amb el dibuix que havia fet aquell home i no li faltava la feina. En sabia molt, o sigui, entenia la fusteria, la part tècnica també l'entenia, perquè hi va haver un home major, que se li deia mestre Pere Coc, que va fer una vegada una escala de caragol amb un pilar tot de madera i va ser molt difícil marcar-lo. I aquell home ostre se va posar malalt i tot. I ell li va ajudar a marcar-lo. O sigui, tenia molt, era molt intel·ligent aquest home, però era un senyor. O sigui, anava trajeat tot el dia amb un cotxe italià, un Morris, i per amunt, anglès, vull dir, i per amunt i per avall. I era... estava, diríem, se relacionava amb la gent important d'en Solla.
Dins el taller te devia ensenyar sobretot els altres treballadors.
Sí, vaig aprendre molt i moltes... m'ho vaig fer amic de molts i molts me duen a casa seva, me convidaven a dinar. M'apreciaven perquè vaig començar de molt jovenet, del lot. I vaig aprendre de tots. Però hi va una temporada que jo volia... tenia aquell gossant i jo de voler aprendre més. I un dia vaig agafar el dueño i vaig dir, don Miquel, dic, jo m'agradaria aprendre a fer mobles, que m'ha passat una temporada a la secció de banisteria. I com que sabia que tenia molt interès, me va passar a una sala que hi havia aquells banistes, que hi havia 3 o 4 banistes. I vaig estar de vestir més. I vaig aprendre molt, sobretot, mirant. Perquè fent feina me donaven a lijar un barreró d'una cadira i coses d'aquestes, però tenen en compte que tot, quan havien de fer una curva o qualque cosa, se feien amb unes maquinetes que eren de fusta, que tenien un peu, que una barra que funcionava en su peu, hi havia una serreta primona i una base de fusta, i allà feien fas una corbeta amb aquella serreta que d'allà una vegada no se rompia la serra, i era una cosa molt sofisticada, i això ho treu en basto, i després tot això amb un ferro de polir, un ferro que feien d'haver 10x7, s'havia de polir, després donar paper de vidre i vaig fregar allà. Però vaig aprendre molt, diríem. D'aquí me va venir que quan jo me vaig muntar per meu compte l'any 79, pues me va venir l'idea de voler fer mobles. I vaig fer moltes llibreries, com les que te vaig mostrar allà darrere, i me vaig dedicar a fer moltes escales, barandilles d'escala, que eren feines difícils, i tot això. I els homes que jo vaig contractar, que n'he tingut un 40 anys, i ara n'hi ha un altre que fa d'haver 37 anys que és en altres. Els ensenyava, però quan anàvem a marcar, anava jo amb ell, l'ensenyava a marcar i després elaborava ell l'escala. I tot això me va donar idea de voler aprendre, perquè sempre me vaig voler superar, m'entens?
I ho va fer. De fet, Joan Navarro tenia per davant uns anys de feina ben intensa. Uns anys dels quals ens en parla en uns segons. Abans, però, fem una breu pausa.
Ràdio, el teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat. Coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està al Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nins joves i famílies d'IB3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per ser... Ah, sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiuses que es prepara amb formatge fresc.
No. Molt bé. Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau.
No venim en manual, amb Regina Cortés. A IB3 Ràdio, dissabte a migdia. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tomans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, se les apreciacionaria.
Molts animals, sí, perquè picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Bravo! Servei públic.
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquest és el vostre espai.
El dia amb Marta Grau i Jaume Noguera.
De nou, som en Joan Cabot, això és Aire a IB3 Ràdio, i avui estem escoltant el testimoni del fuster Joan Navarro, nascut a Sulla, fill de murcians. Com ens explicava fa uns segons, Navarro va entrar de ben jove a una fusteria de Mosset i en va sortir preparat com per volar tot sol. I això és precisament el que va fer.
Quin tipus de feines feies a Son Ferriol? Va canviar molt respecte?
Sí, va canviar molt perquè ja era una fusteria. Se fa molt de marcos, molta persiana, cosa que jo odiava, les persianes no m'han agradat mai. Dut de més 35 anys sense fer una punyetera persiana aquí. No. I doncs, fa molt això. Però, curiosament, després va venir una època que un amic del dueño, que era un amic de s'infància, era un encarregat de la companyia Espantats, una companyia d'avion que hi va acabar quebrat, te recordes? I doncs, i van començar a fer tauletes d'avions, tauletes que aquestes que se pleguen encara són de plàstic. I doncs la tauleta amb els cantos ovalats eren de fusta i me vaig posar jo a fer-les. I els envernissàvem allà perquè els apenyàvem amb un fil d'alambre, amb un tornilló i amb una pistola també els envernissàvem nosaltres. I això va ser una novedat que vaig dir, joder, i mos va començar a donar feina d'avions i d'allà i tot, i dins els avions les tauletes eren així. I em vaig fer, jo què sé, més de 1.000 per mi, però amb un cert temps, m'entens? I m'ho van donar a fer jo, i els altres seguien en la persiana i lo de més, perquè jo se m'adonava bé, això.
I la vostra dona com ho va dur, això de traslladar-se a Son Ferriol?
Bé, perquè ella no li va ser greu. Mos va costar un poc de pena d'estar, perquè van deixar les famílies, els amics, tota solla, i claro, mos van trobar un poc, però van trobar gent que mos va ajudar molt. Jo vaig anar a viure darrere la gasolinera de Son Ferriol a un pis que era una gent que eren un pagès, els que tenien vaques, mos van alquilar per cara del dueño de la fusteria, mos van alquilar un piset, i aquella gent se va portar molt bé, van ser com un segon pare per nosaltres, perquè mos donaven patates, preves, domàtiques, se'n cuidaven de nosaltres. Quan la meva dona tenia un infant, aquella dona pujava, li duia una olla de brou, o sigui, van acollir molt bé. Mos va costar adaptar-nos, però no hi havia res més. Jo ja tenia un infant, quan vaig anar a Son Ferriol, i mos va costar pena. El problema és que ella estava moltes hores tota sola, perquè jo aleshores feia 12 hores de feina cada dia. I el dissabte de matí també em feia, i el dissabte hora baixa també. I després hi va haver una època, perquè vaig arribar a tenir 4 fills, que tenc 4 fills, i hi va haver una època que havia necessitat, perquè la meva dona no se podia parar a fer feina. Ell havia fet feina 5 anys en una fàbrica de teixits, i en 4 infants no podia fer feina. I jo, pues, feia el màxim d'hores possible. I fins que vaig arribar a fer feina, el diumenge de matí fins a les 2, i el diumenge hora baixa, pues, agafàvem els nits i anàvem a fer una volteta per Sant Ferriol i parar de comptar. Va ser dur, però abans la meva dona també va ajudar molt, perquè tota sola a casa hi van 4 infants. Tenen en compte, jo arribava a les 9, a les 9 i mitja, a les 10 del vespre a casa nostra, i ja me trobava que els meus fills adormits, ja els havia banyat, els havia donat sopar, i perquè els endemà anaven a escola, i jo els endemà a les 6 i mitja ja m'aixecava. Però ella donava el bany, jo donava el sopar, i els podia donar un beso a dormir. I quan podia jugar un rato amb ells, era diumenge hora baixa, baixàvem amb mi del carrer, que no passava un cotxe més que cada 2 hores, i jugava un poc a la pilota amb ells, i vaig fer el que vaig poder, perquè però la necessitat era guanyar dos bé, perquè 4 fills i això, pues, havien de mestir molta roba i molt de menjar i molta... No era fàcil. Però estic content de tot el que he fet. No he tingut, gràcies a Déu, no he hagut d'anar mai a un psicòleg, no he tingut depressions, he tingut jujos, però res greu, i estic content de tot el que he fet. No tinc un passat dir que quina pena, jo, aquell temps era més... De vegades sentit nomenar gent major que de... Aquell temps era molt dolent, no hi havia per menjar. Ja ho sé, jo m'hi vaig trobar. En nou germà mos trobàvem que el primer que agafava un bocí de pa era el que menjava. No passàvem fam, però gana de lo que volia sí que em passava. A casa nostra, per exemple, quan érem petits, no existia ni formatge, ni xocolata, res d'això. Ma mare, per exemple, mos feia dues llesques de pa d'allà i agafava un pot de saïm, d'aquell saïm, ho ficaven dins pots i mos posava un pot de saïm i un pot de sal damunt. I això era el millor que menjàvem. Ni xocolata, ni formatge, i sobrassada quan matàvem el porc. Però quan s'acabava, ja... Jo crec que en aquell moment la gent se basava en el que hi havia. Si estava revitalitzat de viure dins les carències que hi havia en aquell moment, te basaves a viure-hi. Va gent que potser tenia fills i eren gent de l'obè, d'un poder adquisitiu més alt que nosaltres, va que anaven ben vestits, i tot això en aquell moment, potser els ulls t'anaven a veure que aquell ni menjava un gelat i tu, ton pare i ta mare, no te compraven, però t'aguantaves. Jo crec que molt vàrem arribar a viure, a basar, a viure d'aquella manera. I em veies de dir, ara pegaré en aquesta lot i li prendré la... No, no, eren un temps durs, però no eren dramàtics. Mon pare no el va mai, eh? Mon pare fa dos turnos, se n'anava a les 4 del matí, de vegades fa una aigua com el puny, perquè en aquell temps, me'n record, quan se parava a tramuntana, que a Solla plovia 15 i 20 dies seguits, eh? I se parava un sac, mon pare, d'aquell sac de pita, de zona antic, un sac així, s'anava a fer feina, i allà, a la fàbrica, com que sempre hi havia brou perquè feien les peines, tot això, duen botes de goma allà, però, i amb les mateixes botes venia i no se banyava el peu, però mon pare no va mai, a lo millor venia a les 9 del vespre, però jo, en certa manera, vaig viure un poc aquesta època, perquè jo també, quan tenia els 4 fills, que havia de fer tantes hores, pues, no els havia quasi mai, els havia de dormits, m'entén? Perquè no en el primer taller, un altre taller feia feina, feia 11 hores i un quart. Després, me va sortir una oportunitat d'agafar la fusteria que a la plaça de l'Iglesi de Santa Eugeni, que s'havia mort el dueño de la fusteria. I un fill, que era barber, va xerrar amb jo, que el coneixia, i va dir, a veure si ho volia dur. Jo vaig dir, jo ho puc intentar dur, però ho intentaré vespres, perquè no vull deixar una feina segura que tenc, que són Ferriol, que fa 11 hores de feina allà. I entonces en aquell temps tenia un Gordini, ho has sentit xerrar d'un Renault Gordini, molt antic. Bueno, després vaig tenir un 850 vell també. Quan acabava les 8 i quart del vespre a Sant Ferriol, agafava cotxe, me n'anava cap a Santa Eugeni, m'aporava a fer feina, de vegades havia d'anar a qualque veïnada a prendre mides d'una camilla, o volia un rotllo de camilla, o un moblet, o això, i feia feina fins de bé a les 11 i mitja del vespre. A 11 i mitja, 12. Després agafava el cotxe, venia cap a Sant Ferriol. I curiosament, tant per anar com per venir, això era l'any 77, 76, 77, per any. Curiosament, no trobava ni un cotxe en tot el camí. Ni un cotxe! I la carretera no és com ara, que és molt ampla. Era una carretera estreta i bombada. I no trobava un ànima. I la meva dona tenia una por, perquè si tens un accident i no trobes ningú, perquè en vera no trobo. I això ho vaig poder fer de més un any, perquè, claro, arribava a casa nostra a les 12, me rentava un poc, sopava, me ficava dins el llit, i el 7 de mà de matí a les 6 i mitja m'havia de tornar a aixecar, perquè havia d'anar a fer feina a la fusteria de Sant Ferriol. I vaig aguantar fent això de més un any, i fins que me vaig posar malalt, perquè, clar, era un estrès molt gros. Els diumenges també anava, el diumenge de matí també anava, però me'n vaig donar compte, dic, jo dedicar tot el dia aquí, he dedicat unes hores cada dia, però me'n vaig donar compte que no valia la pena deixar un puesto tan a prop per anar allà en fora. Jo em vaig deixar. I després d'haver deixat allà, vaig alquilar un garatge de vora que nostra, un garatget petit, i me vaig començar a fer feinetes. Feia molt d'armaris empotrats en aquell temps. Moblet de banyo, romis, que se deien romis, que els feia jo amb formica, un mirall al mig i una porteta a cada banda amb un calaixet, i això a la gent li va començar a agradar, i un veïnat va demanar un, l'altre un altre, i després vaig conèixer una gent per Palma que eren funcionaris de la presó Ovea de Palma, i me vaig fer un poc amic amb ells, i a través d'ell vaig començar a fer maris empotrats i me varen sortir un corria sa bou a l'altre i feia feina dins aquest garatget. I d'aquest garatget ja vaig deixar la fusteria de Sant Ferriol i me vaig muntar amb un socio a una fusteria en Esplana Tesa, a un puesto que feien arte d'olivo, que el dueño ho va deixar, estava ficat dins un carreró, i mos muntaren per nostre compte allà. Eren dos, ell i jo. Això va ser l'any 79. I vaig durar allà pues, un any i mig, perquè xocàvem molt i hi havia moltes discussions i ell tenia unes idees i jo tenia unes altres, fins que va arribar un moment que va ser insuportable i va lo millor deixar-ho. I va ser quan vaig comprar aquí. En el 81 vaig comprar aquí la fusteria, bueno, vaig alquilar, vaig fer un traspàs de maquinari i tot això, perquè no l'han volgut vendre mai al local. I vaig venir aquí l'any 81 i de llavors som aquí.
I aquí, quants anys hi has estat i quin tipus de feines hi has fet? Perquè aquí ja no fas armaris empotrats, aquí ja fas...
Molt d'armaris empotrats. Sí. Aquí, moltíssim. Per aquí, ben inflat de fer armaris. Per cert, la propaganda que hi ha, les furgonetes, les tres furgonetes que tenim i el que hi ha en el portal, precisament són armaris empotrats perquè el que tenia més ganxo. Sí, perquè havia de fer un fuster. Després van començar a sortir fàbriques de maris a Península, com Saiton i Donat Mario, el rotllo d'aquests, que això ja va deixar que ho deixàs d'anar perquè no podies competir. Materials eren d'altres materials xerès, però fem un armari potat a medida i fèiem hasta les portes de davant del mateix model de les portes que teníem. Era una cosa més sofisticada. I aquí ja vaig començar a fer molta decoració. Mobles de banyo, taules, no sé, bueno, també vaig fer un menjador. Mobles a medida, per exemple, llibreries de menjador, llibreries a medida de paret a paret, molt de mobles de banyo i molt d'armaris, també. Moltes escales de madera, moltes barandilles, també. Ja des de que vaig venir aquí, des de l'any 81 fins ara, el que vaig fer més va ser això. El que passa que ara també ja ha canviat molt tant. Tenint en compte que jo me vaig jubilar 2013, ho va agafar el meu fill, el petit, i ara la carpintera tota més mecanitzada. Ara hi ha màquines, inclús màquines petites, per empotrar una cosa a l'altra, tot són màquines ara. Quasi, les eines manuals no s'empleen. Jo els tenc encara aquí d'exposició perquè tot això és el que jo vaig emplear tota la vida, i ara les maquinetes han suplit aquestes eines, m'entens? Ara l'únic que empleen més de tot és un martell o unes estenars per rebessar, el resto ja no empleen ni la pilla, ni les planes de mà per caçar pilles, maquinetes de tallar, tot això ja no s'empleen, m'entens?
Ha canviat molt,
molt, és més tècnica, pots també fer evaporar, especialista en tècnica a la madera. Tots els dibuixos venen per ordenador. Jo en el meu temps, per exemple, un arquitecte me donava un planos i m'havia d'anar al carrer dels 11 a ampliar els planos per entendre-ho i fa feina de muntar un plano. Que, per cert, la meva dona m'ajudava molt perquè jo no en tenia molt de planos i ella era tan llesta o més que jo. I entre tots dos trams hi havien de treure, se'm va dir. Però ara tot... El que ara se du així jo ja no ho sé fer. Jo ara, darrerament, aquests anys passats, m'he aficionat un poc a criar quatre canaris i he fet quatre gavis ben fetes a casa nostra, les he pintat de terra de blanc i tot, però més manual que res, saps?
Com dèiem al principi, dona gust escoltar Joan Navarro parlar de la seva feina. Traspua un gust pel que ha estat el seu ofici que de cada cop resulta més estrany trobar.
La prova està que d'aquí dos mesos faré 76 anys i encara davall cada dia de l'error per estar aquí. Jo me trobo bé quan estic en aquest ambient, quan veig les eines, que tot això ho he empleat jo. N'hi ha que els he fet jo a mà, perquè no hi havia màquines, les he fet amb un punt i corrent i amb una nou fent foradet per fer una plana o fer un rosset, o les serres aquelles antigues de tallar, tot això has fet meu. I tot això havia de ser, no ho sabia fer tothom, m'entens? Claro que estic orgullós de veure tot això. Ho comentava el meu fill. Ara em sap que estic jubilat, no faig feina, però qualque vegada no podia fer feina perquè havia d'anar a veure quatre clients o prendre mides i tot això, però qualque dia que no tenia que sortir a prendre mides ni a xerrar amb cap client, me posava la màquina a fer feina i a lo millor me posava a pillar 100 o 150 barres. I tot el dia cantava totes les cançons antigues que sabia, tot el dia cantava de content que estava, de lo que disfrutava. Perquè també he de dir una cosa, durant 21 anys vaig ser fuster de Policlínica Miramar, que ja vaig conèixer molta gent i tot, quasi tot el que ha fet Policlínica Miramar, portes, habitacions que encara existeixen, el mostrador de halls de les infermeres, quan va venir aquell metge tan famós que operava d'Escon Oriol Bonnin, que va venir de Barcelona a operar, que va ser pionera a Policlínica a començar a operar d'Escon, vaig fer esquirofano de... i vaig fer amistat amb Oriol Bonnin i un tal Garriga, que era el seu ajudant. Fem, per exemple, unes portes, hi havia un quiròfano que era l'hidrotrícia, que era que jo hi havia una màquina que rompia les pedres de ronyons. I van haver de fer una porta una vegada que pesava 300 quilos. Van haver de fer un carro, un ferrer en rodes grosses per poder traslladar aquesta porta, i eren no sé quant d'homes per alçar-la, perquè era una porta que potser feia 10 o 12 o 15 de gruixa i anava tota forrada i plena de plom per de dins, perquè aquella màquina desprendia unes ondes que no podia traspassar. I vaig fer feines molt bones a Policlínica Miramar, molt bones. Urgència nova, o sigui, vaig fer molt de mobiliari, molt, molt de moble. Durant 21 anys vaig estar allà. Vaig fer molta amistat també amb el seu president, amb el doctor Dalmau, amb el seu director, el senyor Capó, tota aquesta gent ja no és, però els apreciava molt. M'apreciava molt allò i me respectava molt i tenia carta blanca segons l'arquitecte que hi havia allà i el jefe tècnic. Tenia carta blanca, va dir: Joan, com ho faria? Va dir: com ho faries, tu, en el moble, això? Feu-ho a la teva manera. Tenia carta blanca per fer tot això com volia. I l'època de la policlínica va ser molt enriquidora per jo, perquè vaig fer coses, la primera resonància magnètica que se va fer a Mallorca, se va fer a la sotana de policlínica. Tots els mobles eren uns mobles superespecials per anar unes peces, tot m'ho van dissenyar i també ho vaig fer jo. O sigui, vaig viure una època dels començaments de tot això, de la resonància, d'estac, de ratllos, tot el que se va fer nou en aquell entonces, tot és fet meu. I me va enriquir molt, allò.
I ara què tal van els gorrions?
Bé, els gorrions és... llevat de si ven que se t'emoren, no sap per què se t'emoren de vegades, deman molta informació a la Societat Ornitològica de Palma, però hi ha moltes classes de vitamines que els hi has de donar en cada moment, i has d'estar pendent sempre, però quan em troba qualcun de mort, m'agafa una... me fa una pena que no te pots imaginar. Estic més empipat amb això que no sé què, però, amor, l'únic, després d'haver deixat tot això, l'únic que m'ha criat un pot d'interès posant-me a criar canaris, i m'he fet unes instal·lacions que ho tenc tot, bueno, els que tenc un vídeo fet, i és una cosa espectacular, perquè ni fa fred, ni una gotera, ni res, tot està fet en tablero marino i madera massisa i tot pintat de blanc. Hasta hi tenc que aïllant damunt la teulada perquè faci menys fred. I la meva dona diu, va loco. I quan puja allà dalt, que és un espai que fa 4 metres de llargari per quasi d'ordre en plani, és gran. I quan puja allà dalt, m'estic hores, jo no m'endon compte, estic 3 o 4 hores arreglant, perquè qualque vegada has d'agafar d'amunt en bon i amb una estidoreta has de tenir un pot ses ungles. He pren molt durant un parell d'anys i he demanat molt. I també tenc una cosa molt bona. Jo no tenc bona memòria de vegades, però tot el que no sé m'ho apunt, saps? I com he de fer, el tractament que ve a donar i tot això m'ho apunt i jo ho consult. I els pajaritos tot tenen la fecha que han nascut, l'anella que duen, tot això ve pres i no sabia res. Va ficar dins aquest món i vaig començar, lo millor, amb dues parets i ara entenc de bé, jo que sé, 25 o 30 de parets ja. Més de 60 bitxos tenen ja.
Fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Joan Navarro pel seu temps i amabilitat i al seu fill Xisco per deixar-nos el despatx per fer l'entrevista. Us recordem que sempre estem cercant testimonis interessants, així que si teniu alguna proposta ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol dels agregadors disponibles i a ib3.org/carta. La música que fem servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Ferlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per estar a l'altre costat i fins la setmana que ve.
Toma, vale. ¿Qué? Toma...
Toma tres.
Cámara grabando.
Tres.